en un cajero.
La gente cuando estás en la calle te ven y, y existe una especie de pantalla como si no te vieran, ¿no?
Sí, no, cuando estás sin hogar se te hunde todo y es muy difícil seguir para adelante.
No que tenía sin ningún que le quede dormir entre cartones. Y si aquella persona arriba te se sube para algo, no porque ella ha volgut.
Aquesta persona pot tindre un problema que vosaltres avui dia no el teniu, però que el dia de demà ho passat el podeu tindre. La imatge fa molt de la persona, diu molt.
El aspecto lo que hace que engañe a los demás. Si vas bien vestido, aunque no tengas nada, me lo decía a mí un señor mayor, y me decía, tú vas bien vestido y aunque lleves la cartera vacía, tú vas a entrar en todos lados.
Per això a vegades prefereixo, jo me miro al mirall quan m'afaito, només perquè és difícil enfrontar-se amb un mateix.
Yo al espejo lo paso rápido. Sí, vale más mi corazón y mi sentimiento que lo que me diga un espejo. Porque al final el espejo se rompe con los años, pero el corazón siempre se queda.
Avui és 23 de novembre, és el Dia Europeu del Sense Sostre, a qui volem dedicar, per cert, la tertúlia d'aquest divendres, perquè es pot veure des de diverses perspectives, com sempre, punts de vista per analitzar-ho i, sobretot, per posar-ho sobre la taula, per conscienciar-ne, així que lo pla, tot teu, perquè ens donis una mica més de llum.
Doncs sí, Marc, i és que justament són 1.301 persones, a les darreres dades que tenim, les que dormen al carrer en 10 municipis catalans. És, com dèiem, la dada que tenim de l'últim recompte de persones sense llar que es va fer el mes de maig d'aquest mateix any. I avui, com deies, 23 de novembre és el Dia Europeu del Sense Sostre i per això volem dedicar la nostra tertúlia a Ona Maresma, com bé dèiem, per parlar-ne més extensament. I per això doncs, tenim diferents veus protagonistes de les que agraïm moltíssim que siguin avui amb nosaltres al programa. Si us sembla, comencem a saludar perquè tenim diferents persones, per exemple, a Mataró i tenim el Manel Garcés, que justament és ex sense sostre i també col·laborador en actiu de la Rels Fundació. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per ser-hi. De seguida ens endinsarem a parlar amb tu perquè ens expliquis doncs, la teva història, el teu cas, què estàs fent ara. Però també tenim altres protagonistes, com serien la Rocío Gamboa, que és psicòloga de Creu Roja i coordinadora del projecte Sense Sostre del Club Social Andana. Rocío, també bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Bien.
Bé, ara parlarem extensament d'un tema tan important com és aquest. Si us sembla, deixem que acabi de saludar els altres convidats perquè també doncs, tenim la Pilar Vives, que és voluntària del menjador social de Càritas Poblenou. Pilar, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Estic molt contenta d'estar entre vosaltres i animem-nos entre tots plegats perquè aquesta xarxa vagi creixent.
I tant que sí. De seguida ens explicareu també què és el que feu des de Poblenou i no sé si ja tenim concretament el director d'Arrels Fundació, que és el Ferran Busquets, en aquest cas doncs, el company Marc, no sé si han pogut localitzar-lo des de Mataró Ràdio.
Ho estem intentant de moment encara.
Perfecte, doncs si us sembla, mentre estem a punt de localitzar el Ferran, m'agradaria començar preguntant-vos a tots vosaltres doncs, justament quina és per vosaltres el punt de vista, què us sembla, doncs, quina és la realitat del sense sostre d'aquest tema a casa nostra. Podem començar, per exemple, amb el mateix ordre que hem fet les presentacions amb el Manel, que podria ser potser el primer a explicar-nos la seva opinió. Quina és la situació per tu, Manel?
Pues la situació és molt dura. Tenen en compte que viure al carrer, primera i total, que a ningú li agrada, però, per exemple, avui, que és un dia que està plovent, imagina't estar al carrer amb matrons, amb una manta, i que et cau la pluja a sobre, que no pots anar a canviar ningú puesto, ja està xop, pues fatal. Molt trist, molt trist.
Molt trist, molt dur, com bé deies, i a més tu mateix, en pròpia pell, perquè si no ens equivoquem, vas estar 5 anys al carrer i ara fa 2 anys que em vas sortir, oi?
Exactament, jo vaig estar 5 anys al carrer, 5 anys en un pàrquing, gràcies al meu amic Josep, i fa 2 anys que em van operar d'un trasplant de ronyó, i gràcies a la Fundació Arrels que em va donar la mà per sortir del pou negre, avui en dia pues, estic bé, ja estic col·laborant amb la Fundació Arrels com voluntari i estic visquent en un pis de la Fundació.
Justament ara parlaves de la Fundació i abans comentàvem doncs, que tindríem el Ferran Busquets, el director de la Fundació. Si us sembla, saludem-lo també perquè ara sí que ja el tenim amb nosaltres. Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser-hi. Avui acabem de parlar amb el Manel Garcés, que el coneixes de ben segur. Dir-te que també tenim a Pilar Vives, voluntària del menjador social de Càritas Poblenou, que de seguida també parlarem amb ella, i a la Rocío Gamboa, que és psicòloga de Creu Roja i del projecte Andana de Mataró. Però volem saber, Ferran, des d'arrels, una miqueta quina és la tasca exacta que dueu a terme, perquè és una tasca molt i molt complicada, oi?
Bé, és complicada sobretot perquè la necessitat és molt més gran que la capacitat nostra per arribar-hi. Aquest és una cosa complicada de gestionar. El que nosaltres intentem fer és ajudar el màxim de persones possibles perquè no estiguin al carrer, i també el que intentem és sensibilitzar la ciutadania i a les administracions per caminar cada cop i ser possible que ningú dormi al carrer, que nosaltres creiem que és possible si tots volem.
De fet, des de l'any 87, si no anem errats, que esteu treballant en aquest acompanyament a les persones sense llar, oferint allotjament, alimentació, atenció sanitària, social. Per tant, intenteu fer una tasca, doncs, amb un objectiu principal com el que ens explicaves ara, no?
Sí, el que intentem és, sobretot amb els equips de carrer, en aquests moments tenim 200 persones que estan allotjades en diferents espais, i el que intentem és això, és intentar sobretot que la persona se senti segura, perquè aquesta por que molts cops ens trobem, quan la gent a vegades entra en un pis, tenen aquesta por, però això és veritat, això de que tingui un pis per sempre és veritat, i això és l'important, és que la persona, almenys que podem arribar i que podem ajudar, com a mínim no hagi de patir mai més per tornar-se al carrer.
Ara, Ferran, tocaves uns temes molt interessants que de ben segur que, entre d'altres, doncs el Manel sentia com a molt propers, però m'agradaria preguntar també a la Rocío, des de la vessant de la psicologia, que és la seva especialitat, doncs com són aquestes situacions amb aquestes persones, com es pot arribar a viure per circumstàncies de la vida, per temes psicològics. Situa'ns una mica, Rocío, des del teu punt de vista.
Bueno, una persona a la calle no llega de un día para otro. ¿No? Son circunstancias y situaciones que suceden. Cada persona sin sostre tiene una vida, tiene una situación diferente. Unos a nivel personal porque lo quieren, otros por un problema laboral, situacional, estructural. Y bueno, y las personas de la calle llegan por diferentes situaciones, pero también lo más importante, creo yo, que es que nosotros como sociedad nos toca... Y parte de Creu Roja y de las entidades que se encargan de este colectivo es hacer visible, ¿no? Visible qué está sucediendo, qué está pasando, y aparte también sensibilizar a la población de que no, de que todos en algún momento podemos llegar a esta situación.
Correcte, totalment d'acord amb el que estàs dient, i de fet gent com vosaltres o gent com la Pilar, que es troben en el dia a dia amb persones sense sostre, suposo que Pilar, tu també ja estaràs d'acord amb el que ens estaven explicant ara.
I tant que sí, a més és molt bonic això d'obrir les portes, obrir el cor, obrir la mà perquè entrin en el menjador, perquè entrin en un habitatge on te sigui digne per cada una de les persones, tenir-li un somrís, una paraula dolça, què passa quan te va anar ahir el metge, tenir un plat calent, una rialla, un trobar-se amb un company, això és molt preciós, i crec que ho hem d'anar-ho complementant en totes les coses que es poden trobar en torn a nostre, i que entre nosaltres també ens sentim com a companys i com a amics, que fem un camí de solidaritat i de convivència bona i maca.
Gran tasca la que dueu a terme, tant del menjador social com, per exemple, des d'Andana, des d'altres entitats que també hi treballen. I ara suposo que també tots pensareu com jo en el que estava comentant la Pilar, no? Aquest amor, aquest carinyo, aquesta necessitat que no tenen aquesta gent, no? Suposo que, Manel, tu ens podràs explicar la por, el dia a dia, el tracte, les mirades, no? Que també escoltàvem ara en aquest vídeo del principi. És així, oi?
Sí, és, la mirada fa molt i el tracte fa molt. Com ha dit la companya, la somriure, el parlar amb tu, el mirar-te bé, tot això et fa viure, et fa fort, et fa més fort encara.
Tu, de fet, vas ser molt fort, vas poder aconseguir sortir d'una addicció a l'alcohol,
en
el teu cas.
Sí, jo per culpa de l'alcohol vaig tindre problemes amb els ronyons, vaig tindre un trasplant de ronyó, que em van agafar dos de liotrèmens a l'hospital, i me n'anava, i resulta que ja vaig dir, s'ha acabat el deure, i des del dia que vaig ingressar, que va el 17 del novembre del 2016, vaig dir s'ha acabat l'alcohol i des del dia d'avui ja no tinc alcohol. Soc una altra persona, soc més puc parlar amb tothom, escolto, el primer que faig és escoltar i soc una altra, totalment soc una altra persona.
Uh-huh. En tot el teu camí, en la teva trajectòria, en totes les situacions tan dures que has viscut, Manel, vas tenir la sort de trobar persones com la Pilar, com la Rocío, com el Ferran, que et van ajudar en el teu dia a dia?
Sí, la primera persona que em va entendre la mà va ser l'Anna Titos, que era l'antiga directora que hi havia aquí, era l'Anna Titos, i em volia ajudar i jo em negava que m'ajudessin, no volia ajudar. Me'n va enviar amb una infermera en una placeta que jo estava ballant cervesa i amb poques paraules quasi l'enxego a fer punyetes perquè no volia ajudar a ningú. I aquella nit me'n vaig anar a dormir al pàrquing i el dia següent em vaig aixecar i vaig vindre activa a demanar ajut i li vaig dir a l'Anna Titos que volia ajuda i des d'aquell dia ja no estic dormint al carrer. I des d'aquell dia tinc amistats, soc una trauma, totalment soc una trauma. I he deixat l'alcohol i soc una trauma. Una altra persona, vaja.
I tant, pel que ens expliques, doncs podem posar-nos a la teva pell amb la distància, clar, perquè això tu saps perfectament, nosaltres intentem posar-hi l'empatia, comprendre-ho, entendre-ho, i de fet aquesta tasca, gent com el Ferran, que ara comentàvem, no? Doncs de ben segur que la duen a terme en el dia a dia i que fins i tot hem de comentar que Arrels doncs, feu una gran tasca i a més teniu gent com el Manel doncs, que poden aconseguir sortir del carrer i que acaben doncs, treballant amb vosaltres, oi Ferran? Col·laborant, ajudant i ajudant altres sense sostre també.
Sí, i de fet una de les coses que ara estem promovent també des de fa uns anys és que fins i tot no només treballen, sinó que és que, per exemple, des del 2014 que dues persones que han viscut al carrer formen part de l'equip directiu i per tant estan presents en totes les decisions que es prenen a la casa. Jo penso que una persona que està al carrer, en el fons, el que hi ha és un avantatge, que és la causa principal que aquesta persona estigui al carrer. I, a més, són persones que han passat per situacions complicades, que probablement, potser molts, han passat per moltes situacions complicades, però això no se n'ha pogut sortir, però també perquè han tingut moltíssimes juntes, per exemple. No?
Mm-hmm, correcte, el que ens estaves explicant, de ben segur, doncs, com dèiem, és així, és d'aquesta manera, són situacions molt complicades les que vivim i de fet, doncs, des de la vessant professional, no? Per exemple, la Rocío abans ens explicava que no s'arriba d'un dia per l'altre a una situació com aquesta, per tant, des de la vessant professional, s'hi pot fer alguna cosa, Rocío?
Bueno, voy a hablar específicamente de Mataró. Uh-huh. En el caso de Mataró, pues nosotros también estamos con el grupo de la SUES, la Unidad de Emergencia Social, que sale cada lunes a repartir un poco de café, bocadillos, pero bueno, esa es la intención, pero nuestro objetivo es acercarnos a ellos, conversar con ellos, porque lo que ellos necesitan es escuchar, ¿no? Que alguien les escuche. Y yo me acuerdo que un día cuando salíamos me dijo, es que hay algunas personas que solamente un mínimo de sociedad nos mira como personas. Los demás nos miran como una basura. Entonces eso nos ha quedado muy, muy adentro y lo que nosotros buscamos es darles cubrir unas necesidades básicas como puede ser una alimentación, una manta, una cosa de abrigo, pero lo más importante es que ellos se sientan acompañados, ¿no? Muchas veces ellos esperan el lunes siguiente para poder no solo venir por un bocadillo, sino porque nos quieran contar algo más y saber algo más de sus vidas.
Exacte. En aquesta línia, Rocío, suposo que la Pilar també ens podrà explicar una mica com és el treball d'un menjador social. De fet, no fa massa dies i des de la mateixa companya, des de Calella, no? Des de Ràdio Calella, traien la notícia, no? Que falten voluntaris. Com us organitzeu per poder assistir a tantes persones, Pilar?
Ah, mira, pues molt senzill i molt pràctic i molt ben organitzat, es diu la paraula. Sí. És a dir, fa com uns 12 anys es va fer aquesta crida i es van presentar com uns 60-70 voluntaris i ens vam organitzar per grups cada migdia anar-hi un dia a la setmana, que són dues hores i mitja, no? Llavors som un grup de quatre que atenem a la persona, tenen que portar un petit volant dels serveis socials, de la Càritas de la parròquia o de l'Ajuntament, i llavors amb aquest volant entren, que els hi donen un volant per un mes, i això és l'únic que se'ls demana. Ells se'ls va costar en un principi moltíssim entrar amb aquesta normativa, no? O si jo tinc el volant, també es podia entrar de cosa marginal, bueno, marginal, espontània, que vingués de Malgrat, de Pineda, de Sant Pol, el poguéssim atendre, però que l'endemà anés en el lloc d'un altre despatx que se li entrega un volant per una setmana, un mes. Bueno, després això se van engrandir per part dels voluntaris i per part de gent econòmica que va ajudar tot el suport del que suposa posar un plat calent a taula per a les persones que ho necessiten. I llavors, en combinació de les CERS, que porten el menjar, però ells ens va proporcionar tot el necessari de rentaplats, després del forn i del menjar, tot ben preparat, i anem una hora i mitja abans per posar totes les coses a punt, que tot estigui ben net, ben preparat, i a rebre'ls sobre puntualment, sobre l'una i mitja. Ells estan allà i també és un moment de, com dèiem al principi, d'acollida, saber conviure amb l'altre, saber esperar, saber donar el pas, saber... És un rato que crec que és molt formatiu i molt educatiu i acollidor. Llavors vàrem veure que com Poble Nou i Calella, que hi ha molta gent de Calella que col·labora, a part econòmica també, es va obrir el sopar, per la nit, i van haver-hi col·laboradors. Llestimosament, mesos enrere, es va tancar. Però aquest tancament varen venir nosaltres aquí a Ràdio Calella i la Maria ens va acollir molt bé i varen llançar que per favor s'assistissin voluntaris entre la comunicació a la ràdio i després amb un petit pamflet que varen anar posant a tot arreu on varen poder de Calella. El dilluns 26 es obre el menjador de nit del Poble Nou. Això és molt bonic. Això és el regal més gran que podem fer en les persones que esperen un plat calent a la nit i més en el mes de novembre, i també és un regal molt nostre que ja ha sorollat, ja ha ganes de fer el bé. I això és molt bonic.
És una molt bona notícia.
Molt bona notícia, realment, molt bona notícia. A més, va ser molt simpàtic perquè vaig entrar en un bar d'aquell Pilar, entres en aquest bar, jo no hi vaig mai, com és que m'adrià. I li vaig dir al noi, i diu, no, espera, que hi ha aquí el fill de l'amo que te dirà quelcom. I em va dir, sí, dom. I el va penjar-lo en la porta de vidre i els hi va dir a uns joves, joves, per favor, aneu al Poble Nou a ser servidors. Bueno, doncs són crits d'esperança, són crits que les coses volen anar millor. I això és una satisfacció.
De fet, Pilar, deixa'm dir que estem veient tant tota la gent que ens està escoltant com els companys que estem ara a la tertúlia, que persones com tu són les que fan falta, no? Quan una persona està, és veritat, en aquesta situacions, al carrer, vivint malament, doncs un somriure, no? Suposo, Manel, que ja estarem d'acord, una altra mirada, i també parlaves d'un tema molt interessant, que és la col·laboració. Aquí voldria preguntar, per exemple, al Ferran o al Manel, que tots dos estan en el tema d'arrels, no? Hi ha prou de col·laboració? Teniu prou força exterior per tirar endavant? O això és una tasca difícil dia a dia, a nivell d'ajudes, d'entitats, de Generalitat?
Bé, sí, me vol dir una cosa, però si veureu perquè pugui parlar, però que el que, malauradament, mentre hi hagi gent al carrer i hi hagi gent patiment, aquesta gent que estigui patint la pobresa, les administracions, sigui quina sigui, i fins i tot la ciutadania, estem fent tard i no hi ha prou. Malauradament falten massa mans, massa problemes per resoldre, i sempre estem desbordats, no? Inclús a vegades això, a nivell dels voluntaris i dels professionals, doncs és una... cal gestionar aquestes angoixes de dir si és com és possible que aquest senyor no li puguem donar un lloc per dormir, no? O que no li puguem resoldre la situació. I malauradament falta molta feina per fer i l'habitatge és el primer pas que ens estem oblidant encara i anem molt tard.
Des d'aquí fer la crida també, doncs, a que tothom hi pugui posar el seu granet de sorra. Ja imaginem, Ferran, maneres de col·laborar amb Arrels, oi?
Sí, de fet hi ha moltes maneres, de fet la gent pot entrar al nostre web, www.arrelsfundació.org, hi ha un apartat que es diu col·laborar, amb el qual hi ha moltíssimes opcions, i jo penso que una de les més importants, a part de fer voluntariat o fins i tot aportacions, és, per exemple, el treball en les escoles, no? Cada any passen 4.000 alumnes amb els quals el Manel, si no m'equivoco, també ha fet algun tipus de xerrada amb ells, i és molt important, perquè és molt important que la gent jove creixi amb aquesta, si em permeteu, indignació, perquè no acceptem que hi hagi gent dormint al carrer, que malauradament estem una miqueta acostumats tots plegats.
M'agradaria acabar aquesta tertúlia perquè ens queden menys de 2 minuts i m'agradaria doncs que fos el Manel justament qui ens posés una miqueta de llum per tancar tot el que estem parlant avui, perquè hi ha moltes persones doncs que s'han trobat i es troben com ell es va trobar fa molts anys i que també a vegades per situacions són reticents, no volen ajuda, com ell mateix ens deia, no? Què els hi diria, Manel, a tota aquesta gent?
Pues home, que s'atreveixin a demanar ajut, perquè si demanen ajut no és que sempre surti bé, però si demanes ajut, sempre n'hi ha una mà com la que jo vaig tindre, que va ser en Atitos, que te la ten. És dir, que no pensin en no anar a demanar ajuda, que es tirin endavant i que demanin ajut.
Doncs
que no es tanquin, que demanin ajuda.
Que demanin ajuda, que no es quedin sols, que intentin trobar una mà amiga com pot ser doncs, una mà com la d'Arrels Fundació, avui amb el Ferran Busquets i amb tu mateix, Manel Garcés. Moltíssimes gràcies per ser-hi. També a la Pilar Vives, voluntària del menjador social de Càritas Poblenou, un plaer. I a la Rocío Gamboa, recordem, psicòloga de Creu Roja i coordinadora del projecte Sense Sostre del Club Social Andana. Us volia donar les gràcies a tots per ser-hi. Hem pogut parlar una mica més àmpliament doncs, del tema del Sense Sostre, una preocupació encara a casa la nostra molt important per la qual hem de seguir treballant i avui doncs 123 de novembre, Dia Europeu del Sense Sostre, hem volgut aprofitar aquesta tertúlia de l'Ona Maresma doncs per donar una mica més de veu al tema.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us animo a seguir lluitant per aquest tema